tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És que ho reconec, és que a mi aquest és un model que m'agrada. Vull dir, omplir la ciutat d'arbres, poder respirar bé, no? Els que hem tingut l'oportunitat, per desgràcia, de passar nits a hospitals, amb gent propera amb malalties respiratòries, on se n'adona del terrible problema que comporta la contaminació. I més enllà, perquè això no estic parlant en defensa de cap partit polític ni cap persona en qüestió, sinó més aviat un model que, insisteixo, la pròpia ONU ha posat com a exemple, no? Que és l'aposta per, efectivament, respirar millor i viure millor. Pim Margall, que ho tens a prop, Gonzalo, bona tarda. És que ja s'està preparant, perquè ja sabem que aquí ja xoquem d'entrada, no?
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sí, no, està bé que puguis respirar millor, està molt bé que hi hagi més verd, però també compta que et puguis guanyar la vida en la ciutat, eh?
No, és veritat. No, planten arbres i acomiaden a tothom.
No.
En sèrio?
No, a qualsevol que intenta fer activitat econòmica li posen tot tipus de problemes.
Però això és un altre tema. Però si jo no estic defensant a ningú. Estic dient, m'agrada la ciutat amb arbres. No estic defensant el govern d'Ada Colau.
No, jo l'únic que et dic és que el govern d'Ada Colau, tot aquell que es vulgui guanyar la vida i que sigui fora de l'àmbit públic, li posa tot tipus de problemes.
És tu dime lo que quieras que yo responderé lo que me dé la gana. O sigui, no? José Matos estaríem d'acord, no? Jo no me mojo. Escolteu-me, no sé si s'han mullat o no, a veure quina valoració fa Gonzalo Hernardos, perquè portem tota la setmana parlant de les mesures econòmiques que ha anunciat el president espanyol, que clarament ens va deixar a tots sorpresos, d'entrada amb els seus anuncis, la pròpia oposició, no? Segons una mica la consideració general, no s'esperava inicialment aquest tipus d'anuncis. Digues, Gonzalo.
No, jo crec, Toni, que aquí ningú ha fet les comptes.
Què vols dir?
És que les mesures són un fake impressionant.
Un fake?
I tant.
A veure, explica'm-ho.
I tant. Mira, primer, donar 100 euros més durant 4 mesos als becaris són 400 milions d'euros.
Ja.
Agafar i donar la meitat del transport gratuït a Rodalies, perquè tothom entengui. Tothom sap perfectament que Rodalia és un anar de Barcelona a Mollet, però també, per exemple, és l'avant de Barcelona a Girona. Uh-huh. Ara sortirà gratis. Val. El propi Ministeri de Transports estima que hi haurà 75 milions de viatges que sortiran gratis per aquesta nova norma.
Uh-huh.
Si el multipliquem aproximadament per 5 euros, que és el cost que ara té el Ministeri, el Renfe, en surten 375 milions. Total, 775 milions.
Uh-huh.
Val, la resta és per allà. Dic de l'operació... Espera.
Excepte
el tema de despesa, eh? D'ingressos ja anirem després.
Ah, val.
L'operació Campament, explico. Campament és un terreny molt gran que té l'exèrcit de terra en el sud de Madrid. I l'operació Campament s'està fent, o va començar a planejar-se en el 2005. No està ni urbanitzat. I assumeix com que una gran actuació del govern que aquesta operació Campament es desbloqueja i possiblement a final de la dècada es facin alguns habitatges de protecció oficial.
Uh-huh.
La resta, Toni, res. I compta, 775 milions d'euros, val? Llavors, diu, no, miri, jo ara li pujo els impostos a les elèctriques. Sí, però escolti, això el ve dient des de setembre de 2021. A setembre del 2021, la ministra Rivera va dir que li posava un impost a les elèctriques pels beneficis extraordinaris. Les elèctriques van contestar, nosaltres no tenim beneficis extraordinaris. Li va encarregar a la Comissió Nacional de Mercats i de la Competència, la ministra Rivera, que esbrinés si tenien o no beneficis extraordinaris. Li va portar els papers amb milions de contractes. Les elèctriques i la Comissió Nacional de Mercat de la Competència no ha dit res. Aquest impost li ha posat Grècia, govern de dretes, Hongria, govern de dretes, Itàlia, govern de dretes. I Itàlia, per exemple, que diu en el que la ministra Rivera s'ha agafat i ho ha interpretat i ho ha en gran part copiat, no ha copiat una part que és molt interessant, que és regressiu. És a dir, comença des del gener del 2022.
Mm-hmm.
Impost sobre la banca. Està molt bé que a la banca se li cobri, però no només a la banca. Per mi, les grans empreses espanyoles tenen un gran avantatge. És la manca de competència. I que poden fer pràcticament el que volen i cobren excessivament per aquesta manca de competència.
Uh-huh.
El que hauria d'haver fet qualsevol govern del PP o del PSOE és eliminar aquesta manca de competència i entrar en nous competidors. A ningú dels dos li ha donat la gana. Llavors, en aquest moment, hi ha una amenaça que està sobre tots nosaltres. Aquest impost l'acabarem pagant nosaltres, els consumidors?
No. Ho dic, ho ha anunciat avui la ministra d'Hisenda. La ministra d'Hisenda ha dit directament que s'articularan tot un seguit de mecanismes per evitar, efectivament, aquest tipus de coses. Jo no ho sé, jo no soc cap ministre. Com saps tu que no?
Com determines que les elèctriques no agafen i no ofereixen l'energia al preu que volen?
No sé. Jo et dic que, efectivament, el que... Mira, ho tinc aquí. Les lleis que crearan els nous impostos, tant les empreses energètiques com a la banca, inclouran la prohibició de repercutir aquest gravamen a la preu final. Ha dit que també es dotarà la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència de les funcions perquè vigili i, en el seu cas, apliqui sancions si hi ha incompliments. És l'anunci que ha fet avui el Ministeri d'Hisenda.
Doncs això són paraules buides.
Bueno, ho haurem de veure, però
sí,
és que...
No dius res. Escolta...
No, home, però el que no pots dir és espera't a veure. És a dir,
jo t'ho explico.
Són paraules buides, esperem a veure què fan, no?
Jo t'ho explico. Tu agafes i tu pots oferir el preu de l'energia el que vols. I el pots oferir tant el que vols, el preu de l'energia, en aquest cas de l'electricitat, que la font de producció d'energia més barata, que és la hidràulica, és la que determina el preu l'any passat en la majoria de les franges horàries. I aquí ningú ha dit res. Ningú. La ministra Rivera ha callat, el govern ha callat. Com pot ser que la cara sigui més barata que la barata pels consumidors? És a dir, la cara, en matèria de cost, és la central de cicle combinat, que utilitzen el gas com matèria primera. Uh-huh. La barata és la hidràulica, que cau a l'aigua i genera electricitat en les preses i pantans. Llavors, com pot ser que es valori en moltes franges horàries més la barata que la cara en termes de preus de mercat?
No sé.
Després, tu t'imagines el governador Hernández de Cos, que diu que els pensionistes cobren massa, diu que els treballadors haurien d'agafar i pràcticament assumir tota l'alça de preus sense demanar significatives pujades salarials, dir-li als bancs, miri, jo ara li poso un preu màxim per transferència que fan els seus clients. No pot passar d'aquest preu. Li poso un preu màxim o una comissió màxima per manteniment dels comptes. Li poso un preu màxim per tota la sèrie de serveis que vosaltres donen. Jo no m'ho imagino. No me l'imagino. I després, saps que Espanya és un dels països que menys grava a la benzina i al gasoli? Però, en canvi, és un dels països que més cobra en el preu sense impostos. I això és degut a que hi ha 3-4 empreses que entre elles, doncs, ho maneixen tot.
Mm-hmm.
La principal és Repsol, però tens part...
No sé com ho sé.
Tens part també a British Petroleum, tens a Cepsa i tens a l'empresa portuguesa Galp. Llavors, com destrossaran aquest oligopoli? Què faran per destrossar-lo? El que no han fet en 40 anys, ara el faran en uns quants mesos?
No ho sabem. Veurem quines són les repercussions. Un pot ser escèptic davant de tot, o pot confiar en... Veurem què és el que passa. En qualsevol cas, ha estat interessant el que ha dit el president espanyol quan ha parlat de la situació de l'economia, no? Ha dit, podem escoltar els que realment en saben d'economia, o podem, lògicament, en aquest cas, no estava parlant d'economistes, sinó estava parlant de l'oposició, no? De fer oposició geopolítica al si tu dius blanc, jo dic negre, tot el que faci jo diràs que està malament. L'altre dia ho vam veure, no?, com efectivament en funció del partit polític que teníem aquí a l'estudi, la crítica era sempre crítica, però anava cap a una banda o anava cap a l'altra, per massa poc o per massa massa. Avui estem parlant de que el Banc Central Europeu ha fet noves previsions de creixement, ha retallat les previsions de creixement a Espanya. Ara mateix tinc obert una...
Sí, la Comissió Europea ha fet que nosaltres creixerem el 4%.
Que Déu-n'hi-do.
Sí, tant, i tant. És que això és un gran disgust, per lo que jo dic, als que diuen que l'apocalipsi arribarà a Espanya.
És això, és exactament això el que volia arribar, no?
Però,
és a dir...
Sí, sí, una cosa...
Perquè ell s'està parlant de recessió. Si no, estem creixent al 4%, no hi ha recessió.
De recessió no m'ho has escoltat a mi mai parlar.
No, tu no, però s'està parlant.
Tot al contrari, tot al contrari, perquè jo sempre he dit que el 2008 eren en aquest lleig de la pel·lícula, i ara en aquest lleig és Alemanya que fa... Va, fatal.
És molt fort, això, eh?
Fatal.
Com s'ha donat tota la volta, eh?
Doncs s'ha donat la volta en que el model de capitalisme alemà estava basat en exportar...
A Rússia.
A Rússia, a països europeus, sí, i a Xina, sí. I les tres coses li estan fallant. I, a més, estava basat en agafar i importar massivament matèria primera molt barata de caràcter energètic, que era de Rússia. I tot el model ha fet plaf.
Que fort, eh?
Bestial. Clar, nosaltres li triplicarem, quasi, el creixement a Alemanya. Clar, li guanyarem, i tant, a Itàlia, li guanyarem a França. És a dir, som el país gran que més creixerà de la Unió Europea en 2022. I som el cinquè país, clar, però és que es guanyen Malta, Irlanda, que fa trampes, Portugal... Vull dir, ens guanyen països petits. I Portugal, perquè forma part molt de les característiques ibèriques, que nosaltres estem molt poc afectats per... la guerra que està succeint entre Ucraïna i Rússia i el govern socialista portuguès ho estan fent de meravella.
Estem afectats, però en positiu, diria jo, perquè efectivament Espanya en el seu moment va construir aquestes 5 plantes regasificadores, que va ser 6 plantes regasificadores, i ara el paper, i això s'està dient, es comença a parlar de hub de distribució energètica des d'Espanya com a subministrament de cara a Europa. Això sí, pot ser importantíssim per l'economia espanyola.
Sí, necessitem el Midcat, i també necessitem... El Midcat és el que connecta amb França, i després un altre que connecta amb Itàlia.
Amb Itàlia, sí.
I en un parell d'anys el podem
tenir. Ara ja s'està parlant de tot, eh? Ara ja s'està parlant de fer-ho tot, eh?
I sobretot, és molt curiós, eh? És molt curiós que la Comissió Europea, quan arriba i ens diu que hi ha la guerra Ucraïna-Rússia, diu, ara, més que mai, hem d'apostar per les energies verdes. Déu-n'hi-do el verd que és el carbó, eh? Déu-n'hi-do! Espanya té un pla per la central dels Pontes, de carbó, en Galícia, tornar-la a posar en marxa. També té un pla de posar-les tot el que pugui a Alemanya i la immensa majoria dels països de la Unió Europea. Aquí, Toni, hem fet absolutament el passarell. I el passarell és anar alegrement a una transició energètica cap a les energies verdes, que a mi em sembla perfecta, que a mi em sembla meravellós, però amb la idea d'anar pas a pas i, sobretot, compatibilitzar-lo amb la sobirania energètica. Dependre una gran part del continent de Rússia era com dependre del diable. Passa que, en lloc d'agafar i conceptualitzar a Putin com el que és, el consideraven un soci fiable. Però en qualsevol dels casos, a mi, Toni, el més important, perquè el creixement del 4% és, en part, efecte arrastrament. Si no fos per aquest efecte arrastrament...
Del creixement previ, vols dir.
Exacte. Mm-hmm. És una mica tècnic, però jo crec que es pot entendre. El creixement econòmic en un any és la mitja dels 4 trimestres, però la mitja anual dels 4 trimestres. Mm-hmm. Val? Per tant, en el primer trimestre del 2022 compten 3 del 21 i 1 del 22.
Clar.
En el segon trimestre de 2022, 2 i 2. Clar, hi ha un efecte arrastrament molt important. Però on no n'hi ha efecte arrastrament és en el 2023. I en aquest 2023 el que succeeix és que ens diuen donen un creixement del 2,1%.
Déu-n'hi-do.
Clar, aquí, Feijó, que això és com el 2008. Escolti, ens hagués agradat que en qualsevol any del 2008-2013 haguessin crescut el 2,1%. Nosaltres van agafar i van decreixer en 2019 3,7%, en 2012 3,7%. 3%. I en cap d'aquests anys van tenir un creixement econòmic positiu. Llavors, la diferència és abismal.
Podem, el tema econòmic el podem abordar des de l'alta economia, que és el que estem fent, sí, o des de l'economia de la butxaca, que és el que patim. Perquè avui, crec que avui, llegia que a dia d'avui qualsevol família es gasta gairebé 300 euros més cada mes per viure igual que abans. No per fer més, sinó per tenir el mateix nivell que tenia abans. I, efectivament, vam veure l'altre dia a l'IPC que la benzina és el doble que fa un any. El doble, el 48%, crec recordar que era, el gasol també, l'oli... Vaja, els preus de les coses s'han disparat, no? És la famosa inflació de la que ara estem tots parlant dia
rere
dia. El
girassol, no? Més del 70%.
Ja veus.
L'oli d'oliva, 27%.
Mira, ara mateix llegeixo La Vanguardia. La inflació torça el braç als bancs centrals, venen altes... els augments en els tipus d'interès, perquè el tema de la inflació ara mateix a Europa és veritablement un problema.
Jo, Toni, no el veig, aquestes pujades de tipus d'interès.
No,
t'explico. T'explico. Jo puc considerar que el juliol i l'agost els preus siguin a un nivell elevat, precisament perquè el topall del gas no ha acabat de funcionar. El 12 de juliol van tenir un preu de l'electricitat per sobre de 300 euros megawatt hora.
Sí, sí.
Però el que és molt fort és que d'aquest preu, pràcticament el 55% és preu de mercat i el 45% és compensació dels consumidors a les elèctriques. I aquí està el problema, perdó, a les gasístiques. I aquí està el problema. Per què nosaltres l'hem de compensar les gasístiques? Unes gasístiques que principalment és Naturgy, que té contractes a llarg termini amb Argèlia, i amb Argèlia no li paga el preu de mercat del gas, sinó li paga un preu inferior. És a dir, s'està forrant a costa de tots nostres.
De tothom?
Sí, perquè el preu és elevat, dos, i perquè en aquest cas té una compensació immediata nostra, en lloc de que el Ministeri digui, miri, ensenyi'm els contractes, i a partir dels contractes que vostè té, jo li dono una compensació. Perquè vull saber què ve per metaner, i el que ve per metaner és preu de mercat, aquí hi ha que compensar. Vull saber què ve per gasoducte, en aquest cas són contractes a llarg termini amb l'Algèria, i és bastant més petit que el preu de mercat, i per tant, aquí primer, aminorar la compensació. Segon, el que realment s'està beneficiant de que teòricament el preu del gas determini el preu de l'electricitat són les elèctriques que aconsegueixen beneficis caiguts del cel, perquè no els compensen elles. Jo podria dir, va, inclús que el compensem una part, però no, que li compensem el 100%. I que realment, amb aquesta compensació, Naturgy i alguna altra empresa gasística s'estigui forrant. Això és un problema important que tenim. Però arribarà el setembre i passaran diverses coses.
A veure.
La primera que passarà és que les renovables, sobretot el vent, funcionarà molt millor. Perquè hi ha un tema que molta gent desconeix. És que el rendiment que genera una plata fotovoltaica